Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. I el cas és que, precisament, si estem parlant de tot això, d'entrada, la pregunta que us faria és què? Com porteu la caloreta? Fa calor, eh? Ja tenim les primeres fuetades de l'estiu, ja tenim les primeres fuetades de temperatures elevades, ja estem assolint temperatures per bastant per sobre dels 30 graus a Ponent i, sobretot, a l'Alt Empordà, que seria també altres llocs de Catalunya, però aquests dos serien molt destacables per la caloreta. Heu de saber que això continuarà fins diumenge. Bé, només volia parlar del temps. Després ja actualitzarem en informació de serveis el temps que ens espera, sobretot de cara a aquest cap de setmana, de cara a aquest cap de setmana i el que queda de divendres. I suposo que de cara al cap de setmana una de les coses que fareu és marxar. Bé, d'entrada, abans de marxar de cap de setmana, els que puguin, els afortunats, els hi vull donar la benvinguda a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra, la vostra Cope més propera. Soc el José Miguel Cruz i us parlo avui en directe des del SIL, el Saló de la Logística, que tanca avui les portes, i des del que farem, i realment hi ha un ambientazo espectacular, com cada edició del SIL és èxit, rere èxit, ampliació, rere ampliació, i després, doncs, primer valorarem amb el Pere Navarro i la Blanca Soriguer, el Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president del SIL, i la Blanca Soriguer, directora general del SIL, valorarem d'entrada, doncs, aquesta edició del 2024, i després en parlarem de moltes novetats perquè parlem de logística. Però abans d'això, la logística és una qüestió essencial per viatjar, la logística és una qüestió essencial per moltes coses. I si heu de viatjar i agafar cotxe, atenció, prudència. Molta prudència. De fet, per exemple, l'AP7, des que va alliberar-se dels peatges, va pujar als accidents mortals. Recordeu, a partir d'aquí es van aplicar unes certes mesures que han fet que aquests accidents mortals baixin. El risc zero mai existeix. La prudència és essencial, tenir quatre ulls a la carretera és essencial, però el risc zero ja sabem tots que mai existeix. És a dir, que sempre pots tenir un accident, no cridaré el mal temps, però si ets una persona prudent, baixa aquesta possibilitat. D'acord? Estem en això. Ara, què passa? Atenció a això, perquè ja sabeu que el trànsit, la DGT, com el trànsit, el Servei Català de Trànsit, doncs tenen diferents mesures per intentar controlar que circuli bé, que circuli amb prudència, que circuli amb seny. De fet, estan ja les primeres multes per avisar dels controls de carretera. Gent, ja sabeu allò que van per carretera i amb les llums llargues avisen, oh, jugar, hi ha un control de carretera. Doncs la Direcció General de Trànsit doncs vol canviar la llei per multar aquestes persones, per multar xivatos, li diuen xivatos, per multar xivatos, avisar on hi ha controls, per a qui avisi on hi ha controls, per a qui avisi on estan les radars, per a aquest tipus de qüestions. Doncs ja estan les primeres multes. Ara, això es pot aplicar a Catalunya? Això s'aplica a Catalunya? De fet, cada vegada més conductors a Espanya estan utilitzant aplicacions mòbils de trànsit per a planificar les seves rutes i rebre, per exemple, doncs, alertes en temps real sobre l'estat de les carreteres. Això, bé, no obstant això, aquestes aplicacions, a part d'aquesta informació que donen, també notifiquen la ubicació de radars i controls policials. Tot això ha generat molta controvèrsia. De fet, la Direcció General de Trànsit ha expressat la seva preocupació assenyalant que aquestes alertes, doncs, permeten als infractors eludir la llei i posen en risc la seguretat viària. Això ho hem vist, també. Pere Navarro, no el que entrevistarem després, no el del SIL i el Consorci de la Zona Franca, sinó Pere Navarro, el director general de trànsit, ha subratllat que l'avís de controls policials a través d'aquestes aplicacions soscava l'eficàcia de les operacions i la seguretat dels agents. D'aquí les primeres multes. Bé, en resposta, ja s'han imposat les primeres multes basades en la llei de seguretat ciutadana. No viària, sinó ciutadana, en aquest cas. La llei de seguretat viària està per reformar-se i mirar com es fa. D'entrada és la seguretat ciutadana, la que marca tot això. Una empresa i un particular han estat ja sancionats per divulgar la ubicació de controls policials. De fet, la Guàrdia Civil de Trànsit a Galícia està duent a terme més recerques en aquesta línia. Mentrestant, els desenvolupadors d'aquestes aplicacions doncs estan defensant una cosa, estan defensant la seva utilitat, argumentant que proporcionen informació valuosa per als conductors. És una discussió i una polèmica. Jo sóc conductor i jo vull tenir la màxima informació possible de les carreteres. Abans això no passava, ara tenim aquesta oportunitat que en temps real sabem on hi ha embussos, on està el trànsit, on hi ha cert tipus de radar. Sí, tota aquesta informació hi és, però és dolent? Aquesta és la pregunta. Si jo sóc un conductor normal, i quan parlo de normal parlo de prudent, parlo de prudent, que és la majoria, som la majoria. Si ets un conductor prudent, és dolent saber on estan els radars? És dolent tenir tota aquesta informació? Estem parlant, precisament, possiblement, amb gent que està mig boja al volant, però no. Bé, aquesta discussió continua, i la Direcció General de Trànsit està estudiant noves mesures doncs, per regular l'ús d'aquestes tecnologies. Recordeu allò dels detectors de radars que s'enxam... Bé, tot això es pot aplicar a Catalunya. Com ho veu el Servei Català de Trànsit? En parlem i tenim al telèfon el senyor Ramon Lamiel, que és director del Servei Català de Trànsit, per fer-li, traslladar-li totes aquestes preocupacions i preguntar sobre el què passa a Catalunya amb això. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Parlava de que la prudència a la carretera possiblement és una de les qüestions més essencials i fins i tot, sent prudent, pots tenir una errada.
Sí, sí, efectivament. A la carretera, com molt bé comentaves, la responsabilitat és compartida. No només depèn de tu, sinó el conjunt de les prudències dels diferents conductors. Per tant, tota la responsabilitat que exerceixin el conjunt de conductors és el que farà que les xifres de sinistralitat es redueixin. Per això nosaltres, malgrat tenir en aquests moments un 35% menys de víctimes mortals que el 19, que l'any 2019, i un 25% menys que l'any passat, sempre premiem aquesta conducta responsable quan reconeixem que això també és fruit, sobretot, de la conducció responsable del conjunt de conductors.
Mm. Com es valora que els navegadors puguin avisar dels radars o que hi hagin aplicacions que puguin doncs, detectar aquests radars, que són una de les eines dissuasòries, no?, perquè els conductors siguin prudents en aquest cas?
Nosaltres no estem d'acord amb la proposta que fa la DGT. Nosaltres creiem que ens hem d'adaptar a les circumstàncies. Tenim, en aquests moments, si fas una anàlisi de les dades, a Catalunya tenim 47-48 víctimes mortals i han passat en 37 carreteres diferents. És a dir, nosaltres hem d'adoptar una estratègia més mòbil, moure'ns més a les carreteres i anar a aquelles carreteres i aplacar aquelles carreteres on tenim més sinistres. I això ho hem de fer amb més mobilitat. Per tant, el que hem de tenir és controls més mòbils, que encara que aquests navegadors detectin un control policial, tu t'hagis pogut moure en la teva estratègia per anar atacant aquella carretera, perquè mai són punts concrets. Punts d'acumulació d'accidents ja els tenim molt detectats en radars. Radars que a nosaltres ens agrada publicitar, d'altra banda, perquè el que creiem és en la reducció de sinistralitat, no en posar multes. Però tornant a l'estratègia mòbil, és... El que hem fet nosaltres és helicòpter, que es mou permanentment. Mm-hmm. Això ja va començar la setmana passada i serà una tònica a partir d'ara. Helicòpter amb radar, per primera vegada a l'Estat, amb radar. Helicòpter amb radar, per tant, un radar mòbil que va i ve per tot arreu.
Sí.
Quatre motos espient i llavors tota l'estratègia de Mossos d'Esquadra que compartim cada dilluns i que hem compartit amb unes directrius de molta més mobilitat i, per dir-ho així, molt més camuflatge. O sigui, els Mossos no són evidents, però hi són. Hi són i aplaquen la sinistralitat. És a dir, davant d'aquesta estratègia que fan servir les xarxes socials, que és inevitable i que moltes vegades és impossible lluitar-hi, tu has de tenir més mobilitat.
D'acord. Possiblement, clar, quan parlaves de publicitar els radars, clar, l'efecte ha de ser dissuasori, no? Si tu coneixes que hi ha un radar, allà no acceleraran els conductors que vulguin accelerar, no acceleraran. Amb la qüestió de la presència dels Mossos, també seria dissuasòria? És a dir, quan hi ha un cotxe patrulla a la carretera, no hi ha imprudències, en aquest cas. Vull dir, l'efecte dissuasori del cotxe patrulla o de la presència dels Mossos és efectiva, en aquest cas, no?
La presència i la visualització de la policia de trànsit, en aquest cas els nostres, la policia de Catalunya, que és Mossos d'Esquadra de Trànsit a la carretera, evidentment que hi ajuda. La presència, la visualització hi ajuda. Però l'estratègia que ha marcat la comissaria de mobilitat i els Mossos de Trànsit és una estratègia més mòbil, més dinàmica, sense que hi hagi una presència notable. No cal que vagin amb uniformes. I poso un exemple molt clar.
Sí.
A l'autopista AP7, a l'any 2022, quan s'alliberen peatges, l'any després de l'alliberament de peatges, a hores d'ara, al maig-juny, principis de juny, teníem 14 víctimes mortals. En aquest moment tenim una víctima mortal. I ha ajudat moltes coses, però sobretot hi ha ajudat tots els vehicles espiells que fan controls dinàmics amunt i avall, que probablement no anuncien que són policies, no anuncien que són policies, que es mouen permanentment, que això el Waze no ho detecta, i que ja els hi arriben les multes a casa dels que han comès una infracció de trànsit. I, per tant, això, aquest control no visible, però present, i que es nota quan arriba a casa la multa, és el que també ha fet, segurament, ajudar a que aquesta sinistralitat en una autopista tan contundent com és l'AP7 s'hagi reduït d'aquesta forma tan dràstica.
Senyora Daniel, com es valora que hi hagi comunitats online on s'avisa de controls, de trànsit i de radars?
Nosaltres, evidentment, no vull que s'entengui que no ho promovem, això. Al contrari, no s'hauria de fer. Però donat que això és molt de difícil solució i molt de difícil control, i tens uns navegadors... Nosaltres vam fer una enquesta i veiem que el 40% de les persones que s'informen de trànsit s'informen per navegadors. Tu que has d'utilitzar els navegadors per donar informació útil, i el que estem treballant amb Waze és poder donar informació útil, per exemple, de risc de sinistre o de risc de congestió,
sí.
I per tant utilitzar aquests navegadors per donar informació a la gent i evitar el sinistre. Si et donen la informació del teu control, repeteixo, tu el que has de fer és moure't, tenir una estratègia mòbil. Dinàmica.
Entenc.
I aquests vehicles que tenim en aquests moments en marxa nosaltres ens estan donant un resultat molt acceptable i en unes vies molt concretes com l'AP7, més que acceptable si no, o malgrat que hi hagi una víctima mortal.
D'acord.
Per tant, mobilitat, dinamisme i utilitzar els navegadors en la vessant positiva d'informació de riscos.
Ramon, clar, els controls per mòbil que siguin, o hi hagi un radar mòbil o el que sigui, sempre hi ha conductors que a la carretera avisen a d'altres que hi pugui haver, en aquest cas, un control. Habitualment es fa més que amb els radars, amb els controls de la policia de trànsit, en aquest cas. Clar, això com es pot controlar d'alguna manera?
Però a nosaltres ja ens va bé que la gent sàpiga que hi ha controls. No ens n'amaguem de que hi ha controls i que, per tant, es pugui anunciar o es pugui dir en algun tipus d'aplicació allà hi ha un control de trànsit, el que has de fer tu és espavilar-te i, si és un control que és mòbil, doncs sortir d'allà i anar a una altra banda. Però el que encara és millor és tenir una estratègia que això sigui indetectable, que és la que estem utilitzant nosaltres, malgrat avisem que hi ha controls. Quan l'helicòpter aquest cap de setmana passat, dissabte a la tarda, va sortir a controlar, vam dir a les carreteres on podia volar l'helicòpter, i on tenim panells, òbviament, vam posar que hi havia vols d'helicòpter i estàvem fent control.
Doncs, senyor Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Doncs, bé, traieu conclusions de tot això. El cas és prevenir. I quan parlem de prevenir, de fer prevenció a les carreteres, és evitar morts. I ja sabeu que quan un agafa el cotxe, per molt prudent que sigui, sempre, el risc zero no existeix. Ara, la feina està en reduir al màxim la mortalitat. I tal com deia el senyor Lamiel, estem parlant que almenys el que s'està aplicant ara a l'AP7, recordeu que quan es van aixecar peatges, doncs la mortalitat va créixer molt, els accidents greus van créixer molt, i ara en aquestes noves polítiques que s'han aplicat, almenys, i toquem fusta que així sigui, doncs la mortalitat s'ha reduït prou. Avui estem en directe des del CIL, l'edició del CIL de l'any 2024, i avui es tanca, avui és el dia que es tanca. Hi ha un ambient força interessant que denota una cosa. Des del primer dia que nosaltres, i que es va posar en marxa, i que nosaltres hem estat testimonis del CIL, tot això ha anat creixent. De seguida en parlem amb la Blanca Soriguer, que és directora general del CIL, i el senyor Pere Navarro, que també és delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president del CIL. Parlarem dels dos perquè ens facin una valoració, encara que fins i tot ja la podríem... Jo ja la podria dir, la valoració. Tot ha anat molt bé i està anat molt bé. Mira, m'estan mirant aquí amb una cara. Per què estàs aquí si tu ja dius el que és? De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
I ja portem 24 edicions del Saló Internacional de la Logística, el CIL, que avui tanca les seves portes. Va començar el dia 5 i l'edició d'enguany és espectacular, com les darreres que he vingut. La veritat és que no puc dir cap altra cosa, almenys com a gent, com a ambientació i presència, cada cop això creix més. Quan parlem de logística estem parlant de que qualsevol cosa que us arriba a casa, paquets, menjar, quan aneu a comprar els súpers... qualsevol cosa, quan aneu a posar benzina, qualsevol cosa té una relació directa amb la logística. La logística és aquella paraula màgica que defineix tot allò que es produeix al planeta arriba al consumidor, o a una empresa o de més. Tot allò que hi ha pel mig, és a dir, transports, empreses de paqueteria, el transport per carretera, camions, tot això és la logística. Entraríem en molts detalls, ja ho estic dient molt planerament, la cosa és molt més profunda que tot el que estic explicant, però la importància és essencial. De fet, i a més, és una qüestió molt evident, imagineu si és important la logística, ja no a nivell de país, a nivell d'Espanya, a nivell de Catalunya, sinó a nivell planetari, perquè estem en la famosa aldea global, por eso tenemos mosquitos tigre. Imagineu que quan hi ha un problema, el problema és greu, malauradament, a l'estrecho d'Ormuz, quan parlem del Mar Roig, quan parlem d'aquestes coses que et sembla que estan molt lluny, ens afecta perquè moltes mercaderies passen per llocs estratègics. Mireu com és d'important la logística. Una logística que avui treu les seves plomes de colors amb totes les seves novetats de present i futur. Aquest 24è Saló Internacional de la Logística aquí a la Fira de Barcelona, al CIL. I tenim aquí a la Blanca Soriguer, directora general del CIL. Blanca, com estàs? Benvinguda.
Molt bé. Gràcies. Bueno, crec que et fitxarem com a speaker l'any que ve,
Ah, sí?
Perquè has definit molt bé la logística.
Bueno, ho he fet bé, llavors? En sèrio? Home, segurament hi ha moltes més coses, més profundes, però així bàsicament és això, no? Tot el que t'arriba a casa és logística.
Exacte.
Fins l'aigua. Quan obres l'aixeta, també hi ha una logística aquí darrere. I tenim també el Pere Navarro, que és delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president del CIL. Pere, com estàs?
Molt bé, i reitero les paraules a la directora general. La pròxima vegada tu estaràs a la banda dels entrevistats.
Va.
I ens explicaràs com veus el CIL, com veus la logística, perquè has fet una repassada, diguem-ne, una síntesi, però que és una síntesi molt clara de la importància de la logística i de la importància que hi hagi un esdeveniment, un saló internacional de la logística a Barcelona, perquè és la demostració física i també digital de com està la logística i de lo important que és. Per tant,
És que volia fer aquesta fotografia perquè estem parlant d'un món molt invisible pel consumidor.
És invisible quan funciona.
Quan no funciona,
tothom se n'assabenta.
És veritat, això.
Quan aquell vaixell es va quedar encallat allà al canal de Suez, quan hi ha una, desgraciadament hi ha una guerra a Gaza i els vaixells han de passar, han de donar la volta per tot Àfrica i triguen 15 dies més de navegació, tothom se'n dona compte, també. És a dir, quan hi ha algun problema amb la logística, tothom se'n dona compte. I nosaltres, el nostre paper és justament això, reivindicar que la logística és molt important, que la logística és invisible, però sense logística això no funcionaria.
Sí, pràcticament res. Blanca, avui tanquem portes d'aquest 24è Saló. Quina valoració fas de tot això? Encara que crec que abans he xafat una mica tota la guitarra del que puguis dir, perquè jo veig que tot funciona molt bé, no?
Sí, estem supersatisfets perquè, de fet, el primer dia del Saló ja els expositors ens deien ells, no? Ens paraven pels passadís dient: tinc molt bones sensacions. I, de fet, avui ja he fet moltíssims contactes, i contactes d'un gran valor afegit, perquè són poder de decisió. Això sempre ha definit el CIL, la qualitat, no? Però és que, a més, aquest any, a part de qualitat, hem tingut quantitat.
No, jo ho estic veient.
Sí,
he tingut l'honor de venir les 3-4 edicions darreres i cada cop això va en creixement. Vull dir, no has de notar un... sembla que passem una crisi, sembla que això va...
Sí,
la previsió és que continuï creixent?
Sí, de fet, l'any que ve continuarem aquí a la Plaça Espanya, però de cara al 2026 segurament ens haurem de traslladar, perquè se'ns està quedant petit. I els expositors estan molt contents, estan confirmant els espais per l'any que ve, i sobretot els visitants, no? Perquè són visitants que, com a mínim, venen dos dies, s'organitzen molt bé la visita perquè els ajudem a organitzar-se a nivell d'agendes pròpies, però també després de totes les visites als clients. S'estan generant molt negoci.
I és un dels objectius, ja sabeu, d'aquest tipus de salons. Pere, en aquest cas, quines novetats o què més es pot afegir a la logística que estem veient ja present en aquest saló?
Sempre es pot afegir alguna cosa, perquè la logística no es pot aturar a pensar, sinó que s'ha d'adaptar a les noves circumstàncies. Abans parlàvem dels vaixells que es queden atrapats al canal de Suez, etc. Però també s'han d'adaptar a les noves tecnologies. L'any passat no parlàvem d'intel·ligència artificial, sabíem que existia, però
era molt incipient.
S'aplicava. I avui totes les empreses de logística estan parlant de l'aplicació de la intel·ligència artificial a la cadena de subministrament, estan parlant de l'aplicació del blockchain per garantir la seguretat dels contractes, de les certificacions, etc. L'any passat també se'n parlava, però tampoc tant. Hi ha un tema de seguretat molt important.
Uh-huh.
I estem parlant també de la robòtica, estem parlant de moltes altres coses. De fet, en aquest CIL hem tingut la presentació mundial de 180 innovacions. Són empreses que han triat el CIL per presentar les seves novetats mundials aquí.
No, ja, és que el CIL ja s'ha fet el seu... de fa temps, no? Ja porteu unes quantes edicions que s'ha fet el seu lloc, no? Dins del que és el pastís dels salons de la logística.
Però fixa't que parlem del CIL. Ningú parla del Saló Internacional de la Logística. El CIL ja és una marca.
Que és marca.
I és una marca molt potent i és una marca internacional que col·loca Barcelona en el centre de la logística mundial.
És un tot un què, eh? L'altre dia estava llegint o feien unes declaracions als de Pimec, la petita i mitjana empresa, sobre creixement, no? I estaven parlant i comentaven que tot està creixent, però que sembla que la logística està creixent més moderadament, li costa més. Això és cert? Vull dir, creix més poc a poc?
Si és un estudi de Pimec, doncs segurament deu ser així, però nosaltres el que estem veient és que creix més que mai. Sí que és veritat que hi ha unes debilitats importants, però no només amb el sector logístic, sinó amb d'altres sectors, que és la captació de talent. És a dir, hi ha empreses que no poden créixer més perquè no troben a la gent.
Clar,
però creixerien.
Clar. És el què? Però és que si no creix la logística, això dificulta que creixin moltes empreses, no? Per qüestió de subministraments, etc, etc. És una qüestió que si algun sector de ser punter ha de ser la logística, en aquest cas, no?
Jo no conec aquest estudi, però només cal veure l'augment, diguem-ne, de les mercaderies que circulen pel món. I això, objectivament, és així. Només cal veure que en els darrers anys el tema del comerç electrònic ha augmentat exponencialment. I això vol dir que la logística que està lligada a aquest comerç electrònic també ha augmentat exponencialment. Estem veient que hi ha noves tecnologies relacionades, per exemple, amb els drons. No només per arribar a les àrees urbanes, sinó també per arribar a les àrees rurals, que a vegades costa d'arribar.
De fet, ara s'aplicaran drons en sanitat per enviar mostres, teixits, que s'estan fent ja proves pilots.
Per enviar material sanitari, enviar material que ha de servir pel tema dels trasplantaments, etc, etc. Per tant, la nostra percepció, que no és una percepció que ve de fora, sinó que és parlant, diguem-ne, amb les empreses que estan aquí, que són moltes, la nostra percepció que és participant en els congressos, en el congrés que hi ha aquí, que han participat més de 300 speakers, és que la logística justament està creixent i sobretot s'està adaptant a les noves tecnologies.
Ah. Espanya, Catalunya, en quin lloc està dins del món de la logística? Quina posició?
Depèn des del punt de vista que tu miris, no? Però clar, nosaltres, justament Barcelona, una de les grans atractius és la posició geogràfica estratègica logísticament. Som la porta d'entrada d'Amèrica Llatina, de tota la conca del Mediterrani i d'Àfrica, no? Que evidentment és el continent ara mateix pues, molt important, no? En el que estan mirant absolutament qualsevol tipus de regió. És a dir, la situació i la geografia estratègica d'Espanya és molt, molt important per la connectivitat de diferents de tota Amèrica i de tota Àfrica.
Clar, suposo que això s'ha d'aprofitar d'alguna manera, no?
Sí.
Si s'és conscient d'això, s'està aprofitant prou?
S'està aprofitant, però evidentment s'ha d'aprofitar més, però bueno, només cal veure també el posicionament dels ports, no?, que tenim, és a nivell global. I aleshores, doncs, les grans infraestructures que s'estan invertint en aquests ports demostren que no elegeixen qualsevol lloc, justament ens estan elegint a nosaltres.
A Barcelona, correcte. Bé, i ara, sempre parlar d'aquestes coses sempre fa una mica de pur i sempre fa, són xifres fredes. Aquí es fa negoci. De quants euros estem parlant? De quants, no sé si hi ha xifres, de quants diners pot moure el nivell de negoci, d'acords que arriben les empreses que arriben al CIL. Aquesta seria la primera pregunta. I la segona, mira quina cara fos el Pere, sí, quina pregunta m'estàs fent ara.
No, poso cara perquè, mira, nosaltres hem calculat per sobre, perquè això és molt difícil de...
No, ja, és aproximat.
Que l'impacte econòmic del CIL a Barcelona i al seu àmbit metropolità són uns 50 milions d'euros. Pel que tu preguntes va més enllà. És a dir, tots els contactes que hi ha hagut aquí, que són en total, doncs, hi poden haver hagut gairebé 9.000 o 10.000 contactes digitals.
És brutal, això.
Ahir un expositor ens ensenyava, per la ràdio no es pot veure, no? Però ens ensenyava un totxo de targetes. Diu, això són tots els contactes que he fet avui. Aquests contactes, aquestes targetes, es converteixen en futurs negocis.
Negocis, clar, i acords.
Possibilitat, però moltes vegades futur negoci. Com calcular això econòmicament és molt difícil, però el que sí que és fàcil de saber és que quan acabi avui el CIL, li podem preguntar a tots els expositors i tots ens diran que estan molt contents i esgotats de la feina que han tingut. I això vol dir molts milions d'euros de negoci de futur.
Hi ha empreses que s'han quedat fora? És a dir, clar, parlaves abans, Blanca, de que ja això se'ns fa petit. Entenc que hi ha empreses que volen venir i diu, mira, és que Soturro s'ha acabat, o sigui, no, és que no hi ha més lloc per posar.
Nosaltres
passa això?
Fem el lloc.
Sempre hi ha un hueco per algú.
Sempre hi ha un hueco.
Sempre hi ha un hueco.
Hacemos lo imposible para que vengan.
Ara, fixa't que la Blanca t'ha donat un titular, eh? D'aquí dos anys...
Sí, sí.
Traslladarem el CIL perquè ens apreten les costures, ja.
Sí. No, per això, si suposo que... I per això feia la pregunta del volum de negoci. Perquè això atreu. Sí. Si el CIL ja es marca, si els estan consolidats, si el CIL... genera contactes, per tant, genera negoci, genera creixement perquè més empreses volen venir a mostrar lo seu, no?
I és marca global, perquè tenim més 30 i pico per cent d'internacionalització, tenim empreses als 5 continents, i per tant això vol dir que és una marca global, internacional.
Que contents està el Pere, que contenta està la Blanca, estem tots contents perquè el CIL ha funcionat molt bé. Senyor Pere Navarro, delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, president del CIL, moltes gràcies.
Gràcies. Un
bon mes i felicitats per la feina.
Moltes
Blanca
gràcies.
Soriguer, directora general del CIL. Blanca, moltíssimes gràcies i felicitats per la feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Estan contents o no estan contents? I a nivell de ciutat també hem d'estar contents perquè, insisteixo, tenir una marca com el CIL a Barcelona també posa Barcelona al mapa i genera tot el que estàvem explicant, no? Tot aquell volum de negoci. Generar volum de negoci significa també generar feina, generar riquesa, moviment, en fi, tot això que és també una mica llarg d'explicar. De seguida començarem a parlar i a parlar amb gent que ha vingut aquí al CIL. En una estona parlarem de desenvolupament de negoci, tecnologies per desenvolupar negoci, i tindrem aquí el senyor Domènec Fabré i en parlarem aquí, clar, darrere, Copi Catalunya i Andorra. Fins ara.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada, con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de logística, i si parlem de logística estem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, en directe des del 24è festival, anava a dir, saló, és la paraula correcta, el CIL, el Saló Internacional de la Logística, que com bé explicava el Pere ja és marca, CIL. Parlem ara amb una de les empreses que està aquí al CIL, i és una empresa que es dedica a fer paquets, bàsicament, perquè és el que ens arriba a casa, dins d'un paquet. La pregunta, no us heu fet mai aquella pregunta, ¿este paquete? ¿Qué? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hace? Bé, són preguntes que et pots fer en aquest cas, no? Doncs hi ha una empresa, és Spark Technologies, i tenim aquí el manager, el business development manager, que és el que s'encarrega del negoci, per dir-ho així. En anglès el títol és molt guai, molt xulo, però seria l'encarregat de negoci de l'empresa, el senyor Domènec Fabré. Domènec, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Bien.
Bueno, exactamente, ¿qué hacéis en Spark Technologies?
Entonces, nosotros, Spark Technologies, estamos una empresa que hacemos máquinas para el empaquetado automatizado en las tres dimensiones. Significa que a cada producto su embalaje a medida.
De acuerdo. O sea, es una máquina que si el producto es muy grande o muy pequeño, te hace un embalaje a medida.
A medida. En longitud, en anchura y en altura. Exactamente. Tenemos dos máquinas para hacerlo, para hacer este embalaje. ¿Mm? Una que puede hacer hasta 500 paquetes por hora y la otra que puede hacer hasta 1.100 paquetes por hora.
Claro, y esto supongo que a las empresas les va muy bien porque esto ahorra tiempo y dinero.
Exacto. Es tiempo y dinero, pero es muy bien también para reducir el suministro de cartón.
Ajá.
Reduciendo el tamaño del embalaje, se reduce también el coste del transporte, que es muy importante para las empresas.
Ajá.
Y sobre todo, cuando estamos hablando de ahorros económicos, pero son también los ahorros ambientales, que son muy importantes hoy,
claro,
para las empresas.
¿En qué momento surge la idea? ¿Alguien se tiene que fijar en esto? Y dice, ostras, ¿para qué un paquete tan grande, para un producto tan pequeño, con lo que podemos ahorrar mucho en todo esto? ¿En qué momento surge esa idea? ¿Alguien la tiene y dice, hay que desarrollar algo que nos ayude a todo esto?
Diría que he empezado este proyecto hace 10 años, ahora, porque la primera máquina está instalada en 2014 y después la segunda máquina más rápida en el 2019.
Ajá.
Entonces podemos siempre decir que es una tecnología más joven y que es nacida con las evidencias del mercado.
Entiendo, o sea, esas necesidades del mercado y ahí se aplica todo este tipo de tecnología.
Sobre todo cuando el e-commerce ha tenido un crecimiento enorme, donde las empresas deberían enviar muchos paquetes,
claro,
en un mínimo tiempo, y cómo encontrar da 10 a 30, 40 personas para la semana próxima para hacer todos estos paquetes.
Claro, imagínate, i a què heu de pensar? Apropant físicament el que és l'interior de la logística, estamos hablando de que, por ejemplo, si una empresa, si pides online pilas pequeñitas, claro, no vas a enviar un paquete grande. A partir de aquí, en uno no pasa nada, pero si son miles, aquí tenemos un problema con todo lo que estabas comentando, logístico, ambiental, etcétera, etcétera.
Exacto.
¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se aplica, por ejemplo, las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y todo esto en este tipo de maquinaria? ¿Se puede hacer?
Sí, se puede hacer. Estamos trabajando directamente o indirectamente, porque tenemos clientes que lo hacen en sus lados. Por ejemplo, cuando nosotros sobre nuestras máquinas se hacen multiproductos como monoproductos. Cuando se trata de monoproducto, es fácil poner el producto sobre la mesa y empezar el ciclo de la máquina.
O sea, mide lo que es.
La máquina
lo hace todo sola.
Sí, mide el producto, hace el embalaje a medida, empaquete el producto y pone la etiqueta de transporte.
Y ale. Fantástico.
Sí, cada 7 segundos o cada 3 segundos.
O sea, digamos que la intervención humana se limita a poner el paquete y recogerlo.
Sí.
Al final, ¿no?
Pero debe pensar un poquito cuando hablamos de multiproduct, cuando el operador debe poner 3-4 productos para empaquetar todo, porque se trata de un pedido.
Sí, entiendo.
La inteligencia artificial podría ayudar al operador con formas, con colores, para decirle, ok, toma este producto en primer lugar, pónelo aquí, y después el número tercio, y después el cuatro, el número, el segundo, a la fin.
De acuerdo.
Para optimizar el consumo de cartón.
Fantástico, es un que ahora tenemos, y precisamente no caes en ello. O sea, como consumidor esto no lo piensas, no porque tampoco es tu trabajo pensarlo, pero para eso están empresas como Spark Technologies que se dedican a esto, y sobre todo las empresas que utilizan esa tecnología. Dominique Fabré, de Spark Technologies, oye, muchísimas gracias por habernos explicado.
Gracias por la invitación.
¿Estás disfrutando del SIL? ¿Cómo lo es el SIL este año?
Sí, para nosotros será la primera vez que lo hacemos.
Sí.
Podemos decir a casi la fin del salón ahora.
Sí.
Que estamos muy contentos, hemos tenido muchos contactos, veremos a la fin si
llega a la realidad todo esto.
Exacto,
es
fantástico, exacto, como siempre, pero sí, estamos muy contentos.
Muy bien. Oye, Dominique, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias. El Dominique està fent tot un esforç, s'està preocupat perquè diu, no, mi espanyol, igual, no. No, però ho ha explicat tot molt bé, s'ha entès tot perfectament bé. Estem a punt d'arribar a la una. Ara m'aixecaré un moment a agafar 4 papers i a buscar més convidats. I després, atenció, com es diu el vostre poble? Com es diu el vostre poble? Parlarem de topònims. D'on surt noms de pobles com Ultramort? Hi ha un poble a Catalunya que es diu Ultramort. D'on ve el nom de Gratallops, o Tornabous, o Vacarisses? D'on ve tot aquests? O Tremp, d'on ve? D'on venen noms com el Turó de la Mamella, per exemple, o Mas del Mut? Tot això de topònims, que hi ha un munt a Catalunya, d'on venen? Qui els posa? En parlarem. De seguida vaig a buscar 4 cosetes per parlar d'un tema que és culturitzant, interessant, històric i divertit. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera. Ara arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, i jo torno de seguida amb 4 papers més.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.